Bon dia i bona hora. Ara mateix són les 10 del matí a la Vila de Piera i les 5 de la tarda a Bali. Una setmana més arrenquem el que per nosaltres sempre serà l'Hora de l'Àngels. Avui, per causes alienes a la nostra voluntat, us hem d'oferir una nova edició enllaunada d'aquest espai, ja que la situació internacional no ens permet tornar a terres catalanes fins d'aquí uns dies. No obstant, gràcies a la tecnologia, podem fer la intro des d'Indonèsia i explicar-vos que estem preparant amb molta il·lusió la jornada de portes obertes de diumenge que ve 15 de març a partir de les 10, també especialment de 12 a 1 del migdia, on tindrà lloc un pica-pica per tots els assistents. Si heu visitat la ràdio en algun moment, si heu vingut amb els vostres fills o vosaltres de petits a dir els versos de Nadal, si pel que sigui estimeu aquest mitjà, esteu més que convidats a venir i compartir aquesta actualització d'unes instal·lacions públiques, plurals i ara més modernes i accessibles. Però tot això serà diumenge que ve. Avui us deixem amb un set d'experiències més picant, inclosa la setmana vibrant de la biblioteca que va comptar amb la Marta Rovira Gustems i el seu llibre Lluenta, una sessió molt participada des del començament i en presentació de la pierenca Lola Casanovas. Recordeu que uns minuts abans de les 11 podreu escoltar l'agenda de la setmana de la biblioteca i tot seguit el programa del Joan Vallès amb les vostres trucades. Passarem el dia d'avui pensant especialment en totes les dones que ens esteu escoltant ara en un dia, el 8M, on les mirades se centren en la lluita per la igualtat i la supressió d'actituds injustes i injustificables. Com sempre, moltes gràcies per ser aquí i que tingueu un bon diumenge.
Hola, bona tarda, gràcies per ser-hi tots. Jo us llegiré quatre línies per fer una miqueta d'introducció a la Marta Gustems. I ja després ja deixaré el protagonisme a la Lola i juntament amb ella us farà la presentació del set d'experiències. Ja veieu que estic nerviós perquè a mi no m'agrada ser protagonista, però bueno. Mira, la Marta Gustems està nascuda a Barcelona l'any 76, és il·lustradora, pintora i escriptora. La curiositat per l'art i totes les seves disciplines fa que la seva carrera professional navegui pel disseny, la il·lustració, la pintura i l'escriptura. Després d'una llarga trajectòria de més de 15 anys com a dissenyadora de moda i vestuari, el 2013 decideix dedicar-se en exclusiva a la pintura i al dibuix. Il·lustra llibres tant per a grans grups editorials com per a editorials independents. La seva feina és reconeguda amb diverses nominacions als Premis Llunceda, l'any 2019, el 2020, 2023 i la nominació al Premi Internacional d'Il·lustració HAI 2024 per la coberta de la seva pròpia novel·la Endins. I bueno, i ara deixo pas a la Lola i farà la conversa amb la Marta.
Gràcies. Doncs benvinguda, Marta.
Moltes gràcies.
Has estat mai a Piera?
No. He estat a Hostalets de Pierola perquè tinc família.
Ah, molt bé. Doncs
però Piera és la primera vegada.
El dia que vagi a la família dones un vol.
I tant.
Mira, com que som un club, ho farem diferent. Okay. Llavors començarem que et faran unes preguntes que han sortit al club.
Molt
comencem
bé.
Per la primera. Bueno, digues, se sent? Sí, se sent.
No, hola Marta, benvinguda a casa nostra. Nosaltres la primera pregunta que ens vam fer en el Club de Vibrants era que tu signes el teu llibre com a Marta R. Gustems i vam començar amb l'enigma. Què voldrà dir aquesta R?
Sí, la R és el cognom del meu pare, que és Rovira, i m'estimo molt el meu pare, no té res a veure amb això, però volia posar en valor una mica el cognom de la meva mare, que si no desapareixeria, no? Perquè com que va, diguéssim, els cognoms de les dones, doncs, si no els podem al davant, si no els canviem, desapareix, doncs pensava que era una manera d'honrar-la. Sí. Però deixo la R perquè a Rovira doncs, també me l'estimo.
Hola, bona tarda, benvinguda. Jo li volia preguntar el títol de Lluenta, per què?
Doncs Lluenta fa referència a... És una paraula que té un doble joc. És a dir, lluent, perquè a mi, bueno, com a els que heu llegit els relats, veureu que hi ha moltes vegades que jugo amb els reflexes i amb les imatges, amb els miralls, amb tot el que brilla, no? I per tant, lluent, la paraula lluent m'agradava. I buscant sobre aquesta paraula vaig trobar que, de manera col·loquial, lluenta vol dir calenta. Val? Llavors vaig pensar que era una manera, un joc, bueno, és un llibre de literatura eròtica, per tant era com un joc entre una cosa visual que m'agrada moltíssim, que són tots els reflexes i totes les llums reflectides o els miralls o el reflex que es veu a l'aigua, tot això era lluent, no? I a la vegada doncs calent també m'estava bé, diguéssim.
Adió. Pels que no han llegit el llibre, és un llibre de relats i l'última o les últimes paraules d'un relat són el títol del segon, del següent. Com se't va córrer aquesta idea tan original?
Doncs la veritat és que a casa, parlant una mica de la família, a casa som una família molt, molt artística i des de ben petita que hem jugat a jocs... a jocs experimentals, artístics, i per exemple, doncs, a posar una paraula i a partir de la paraula crear un relat, i per tant per mi era una cosa molt natural i simplement el que he fet és traslladar-ho a un llibre publicat, però aquest joc ja era dintre del meu no, espai artístic, i per tant era una manera divertida i que a mi també em fa despertar, diguéssim, la propera idea del proper relat de manera abstracta, i des d'allí haig d'estirar i crear un relat nou.
Ara us diré un exemple. Vaig a llegir més amunt perquè és divertit. Diu l'home sortint de la dutxa amb la tovallola petita entrelligada a la cintura, l'obertura li queda pel davant i la cigala li balla impertinent d'una banda a l'altra. La dona se'l mira divertida des del llit, encara sent el goig per tot. S'estira i es mostra orgullosa de la seva carn i dossada, com un ocell en plena... I així s'acaba aquest relat. I el següent relat comença, recordem, com un ocell en plena... I l'altre diu, dansa de cel. És xulo, eh? Aquí comença l'altre relat de dansa de cel, no? Però és que aquest ho vaig trobar molt divertit. A més, aquest relat del que dues vegades es dutxa i surt amb la titola aquesta que balla o la cigala, no sé. Què he dit? Què he dit? Cigala, això mateix.
A nivell de curiositat, en el diari personal, les dates que hi ha, és per algun motiu aquelles dates concretes o és per...
No, són aleatòries totalment, sí. El que simplement vaig anar comptant els anys que anaven passant d'un relat a l'altre, d'un espai a l'altre, perquè així m'imaginava com la noia anava creixent, no, la protagonista, però a banda d'això no, és aleatori, sí. I parlant una mica d'això dels títols aquests que es van encadenant, també és una manera, si feu una mica, si pareu atenció, veureu que m'agrada molt el que és les coses cícliques, no? De fet, el llibre, el sumari del llibre, l'índex, és també com un cercle, no? I d'aquí també que es vagin encadenant, i per exemple amb el relat que t'ha agradat a tu també és un relat cíclic, no? Perquè es torna a repetir. Exacte, sí, perquè l'última paraula del llibre és el títol del primer relat.
Hola, jo volia preguntar-te quin concepte entens de relat vibrant i eròtic i com definiries els teus relats.
Mira, haig de confessar que aquests relats en un inici no estaven pensats per a literatura eròtica. Val? El que passa que jo sempre escric des de les sensacions. M'agrada molt descriure els sentits, l'olfacte, la vista, el tacte, I sempre se m'ha dit, encara que no publiqués en literatura eròtica, que tenia un relat, no?, una narrativa molt sensual. I quan vaig fer aquests relats, un amic, el Jaume Pons de Lorda, que és un poeta, editor, em va dir: ho has de presentar a la nova col·lecció d'Idilis, que fins ara llavors havien publicat a Naisnin i qui més? El segon, ara me'n recordo. I em va dir: ostres, la col·lecció té molt bona pinta i tu hi encaixes. El segon era el manual de Pedrolo, imagina't. La tercera, jo, fantàstic. Sí. I jo li vaig dir: ostres, sí, una col·lecció eròtica, no sé si m'hi veig. I em va dir: sí, ho has de fer. I li vaig enviar, bueno, perquè vaig confiar en el pare de Jaume Pons de Lorda, li vaig enviar a l'editora i ella va dir: sí, tant. I llavors vam triar realment els relats que eren més eròtics i els vam incloure, diguéssim, en aquesta col·lecció.
Bona tarda, em toquen a mi preguntar.
Molt bé. Us han posat deures, veig.
Sí, estem ben apuntats.
Sí.
Mira, et volia fer una consulta, que en la trobada del Club Vivant que vam fer aquesta setmana vam viure una diversitat d'opinions sobre l'eròtic sí o eròtic no. T'hi has trobat alguna vegada? En altres llocs, així, que la gent també es plantegés si els relats són realment eròtics, sí o no?
Sí, encara no he fet ningun club de lectura d'aquest llibre en concret. El que passa que sí que en les entrevistes sí que m'ha passat. Jo crec que, primer, que no tenim una cultura de la literatura eròtica, val? Perquè sí que en un moment donat hi havia una col·lecció a la Campana que es deia La Magrana, o no me'n recordo, La Marrana es deia. Però després va desaparèixer. En realitat no tenim gaire, entre els tabús propis de la nostra societat i que no teníem col·lecció pròpia en català de literatura eròtica, crec que no tenim gaire cultura de la literatura eròtica. Per tant, encara anem una mica pensant què és la literatura eròtica, no? I per altra banda, depèn de cada autor, pensarà que és més de literatura romàntica, una altra més literatura eròtica, una altra és una literatura amb una mica de punts calents. Sensuals, exacte. I per una altra banda, també és veritat que hi ha uns relats que no és escrit especialment per aquesta col·lecció i per tant va ser una visió més de l'editora que va pensar que sí, que podien encabir, diguéssim, amb aquesta col·lecció. És a dir, és un mix de coses que fa que jo penso que sí que és veritat que són relats més literaris i potser amb aquest punt juganer sí que hi ha part que hi ha una càrrega eròtica, però no és evident en tots els relats i per tant, bueno, suposo que depèn del lector decidirà de si és més eròtic o no. Sí.
Gràcies.
Moltes gràcies a tots per llegir, Lluenta. És molt xulo compartir-ho perquè encara no ho havia compartit amb lectors.
A veure, aquí hem portat uns llibres que ella és una persona molt creativa. Abans d'escriure, potser, no?
Sí.
La teva vida és ser il·lustradora, pintora, fas murals, contes infantils, fas moltes coses i tens cobertes, portades de llibres.
Sí, cobertes, vols dir.
Cobertes, oi?
Sí.
Després, em sembla que tens 25 editorials que vaig anar contant jo, o que tu treballes, com ara TV3, Sant Joan de Déu. Què fas aquí a Sant Joan de Déu?
A Sant Joan de Déu em van encarregar un llibre il·lustrat. Explicava la història de Sant Joan de Déu, com justament se'n diu així a l'hospital, i vaig il·lustrar un llibre, sí, que explicava la història de Sant Joan de Déu. Com a il·lustradora, ja justament venint comentàvem que el bonic de ser il·lustradora és que cada encàrrec et du a un món absolutament diferent i vull dir, il·lustrat des de llibres de receptes de cuina fins a això, a Sant Joan de Déu, a eròtics, de tot.
Videoclips, no?
Sí, de tot. Sí, també faig alguna cosa d'animació, sí, és veritat.
Aquest de tela, que és un...
Un foliscopi.
És molt bonic, ara veureu.
Sí, aquest llibre justament ara, aquest cap de setmana vaig estar a Madrid presentant-lo perquè l'han traduït també al castellà.
És un tros de roba vermella.
Sí, bueno, és igual. No passa res.
Vermella, que
Sí. Sí. A l'Oriol Canosa. Sí. Sí, aquest és un llibre molt curiós. Sí, tranquil·la. Sí, totalment. Sí, sí, sí. Sí, és un llibre que explica la 150 anys d'història de la lluita de les dones, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic, en la societat. I la veritat és que té aquest format, que és un foliscopi, com bé ha dit, un foliscopi és un flipbook, que són tot d'imatges estàtiques que una vegada les passes, no, doncs crea una animació, com a l'inici de l'origen del cinema. I és un llibre que era gairebé impossible, diguéssim, de publicar, però la Godall va apostar per ell, i la veritat és que portem 3 anys que, bueno, ens l'han traduït a l'italià, a l'anglès...
300 pàgines.
300 pàgines il·lustrades, sí, 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 i escrites per l'Oriol. És un llibre que jo, com a lectora, si em posés a l'altra banda, la veritat és que és molt interessant, perquè hi ha un munt d'informes, d'anècdotes, de lluites, que estan molt ben explicades, i això mescla l'àmbit privat i l'àmbit públic, que em sembla molt interessant.
Mira, ara ho fem aquí diferent, saps? Jo faig diferent.
Clar que sí, tu improvisa.
Vaig a la conclusió. Conclusió, saps per què?
Conclusió.
Per una cosa important. No. Aquest llibre s'ha de llegir amb molta atenció.
Quin?
El Lluenta.
Lluenta, parlem, vale.
Vàries vegades. Si llegeix, es vas entrant. Perquè primer, si anem directes a llegir un llibre eròtic, vibrant, potser direm, ai, no, em sembla que no. Però quan el tornes a llegir, o t'hi fixes més quan el llegeixes, Ara, l'escriptura, les paraules, els adjectius, els detalls, són tan enginyosos, filla meva.
Ai, que bé, gràcies.
I després, dintre de tot el que expliques, també es pot trobar poesia. Hi ha poesia. I això vaig a parar perquè aquí hi ha el teu llibre de poesia.
Totalment, sí, sí.
És una passada. Aquella.
Moltes gràcies. Doncs em va passar una cosa, aquest cap de setmana a Madrid, una de les presentadores, com tu, que presentava el llibre de la tela, em va dir que havia trobat en les il·lustracions de la tela havia trobat poesia. I em va fer molta gràcia perquè quan vaig escriure Boca de Fos, que és el meu primer llibre, és poesia, però és poesia narrativa. Llavors la premsa va dir que, bueno, va tenir bona premsa, que és molt bonic i tal, però que era una poesia narrada, no? Que era com més narrativa. I quan vaig treure la novel·la endins, em van dir, és que és com una prosa poètica. Llavors vaig pensar, i l'altre dia que em van dir que la il·lustració era poètica, dic, doncs res, al final em definiré com poeta, no? Això que ho engloba tot.
Només falta aquest títol, perquè aquest títol, un munt, sí, sí, de títols. Doncs mira, ara anirem, que el teu conte de relats, el primer, que és realitat.
Sí. Sí, és que clar...
Perquè, no, a veure, et diré, clar, són moltes persones, no? I opinem molt diferent. I llavors això, hem titulat aquest... Perdoneu, que vaig traient jo i posant. Aquest, hem posat... forçada. Diguéssim que la situació l'hem vist una mica forçada. Uh-huh. Després ve el sexe aquest, però clar, per això l'hem vist forçat.
Sí,
perquè és aquesta noia
situació...
davant dels fills que estan jugant a les pilotes i l'altre, sí, li va fotent mà.
Sí.
I dic, clar.
Sí. Bé, aquest relat justament jo crec que és un relat d'una bastant cru i bastant dur. No és gens festiu.
Perquè ella està representa que marxa perquè el marit...
És un relat sobre violència de gènere.
Violència de gènere.
Sí, per tant, aquesta persona que està en una situació tan extrema, a vegades doncs, penso que també es necessita, no?, cert carinyo, diguéssim. Llavors aquest amic, aquesta trobada amb l'amic, doncs, bueno, la fa deixar anar, diguéssim, però d'una manera que és una mica impostada, si vols, sí. Però és que justament volia forçar aquesta cosa de necessitat d'amor a qualsevol preu. No?
Veus, aquesta és la que s'ha de llegir.
Sí,
bastant,
aquest relat és bastant dur i a més és el primer. Bueno. I el segon encara és pitjor. El segon és pitjor, sí, sí, sí.
Ai!
Sí, terrible, terrible.
No, però mira, aquest el vam tenir més clar, no? I tal, no?
Sí.
Però aquest de l'obra perfecta també ens ha portat cua.
Aquest, sí, aquest és durillo.
Aquesta l'hem... Aquest ja t'he dit forçada, jo. No, no, doncs aquesta es diu aprofitada i brutal. Perquè el començament és brutal.
El començament és molt dur, sí. Jo no sé ni com escric això, eh? Amb lo simpàtica que sóc.
Explica com comença.
Comença amb una... Per als qui no l'heu llegit, és un relat que comença amb una obra de teatre on hi ha un... Tornem a la violència de gènere, si hi ha un abús, diguéssim, entre la parella. I una de les espectadores se sent tan incòmoda que s'aixeca de la butaca i se'n va, no? I a partir d'això sí que hi ha un relat més... Acaba un relat més divertit. Sí. Aquella és l'escena del teatre. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, m'agrada, o sigui, jo trobo que la ficció és un bon lloc, no, per descriure coses que potser en la realitat no t'agradaria gens de viure o de veure.
Aquest del malson també és una mica surrealista, perquè surten abelles que piquen i et fan l'amor les abelles o et piquen allà, saps? L'entrecuix aquest de la muntanya, el món de Venus, que en diuen, amb el món... Vibrant, en diuen així.
Sí, doncs ara us explicaré una anècdota. Sí, que, sí, sí, bastant, bastant al·lucinant. Que a vegades diem, no?, la realitat supera la ficció. Doncs aquest malson és surrealista totalment, perquè a mi m'agrada molt el surrealisme, m'agrada molt David Lynch i totes aquestes històries més oníriques. Però haig de dir que jo una vegada... Això és real... Això no ho he explicat, eh? Per tant, esteu aquí. Una vegada em vaig despertar amb un niu d'abelles al cap, perquè d'un arbre que tocava la finestra van caure tot d'abelles, perquè estaven com mig drogades, les van drogar, diguéssim, per treure-les, i van caure al meu coixí. I jo em vaig despertar amb tot el cabell ple d'abelles. Totalment. L'altre ja és imaginació, eh? Però... però és veritat que em vaig llevar...
L'altre és vibrant.
L'altre és vibrant i no va passar perquè us podeu imaginar que jo estava espantadíssima. Però sí, em vaig llevar amb totes les abelles al cabell i això que en el moment em va donar un bon ensurt, però després ho vaig trobar com tan poètic i tan estrany a la vegada que vaig dir, això en algun relat ho posaré i ho vaig posar en aquest relat.
És diferent,
no? És a dir,
no?
Que la realitat sempre supera la ficció.
I el tatuatge?
Sí, el tatuatge és perquè fa poc que començo a posar-me tatuatges i vaig pensar que un tatuatge era una... era superinspirador i per descriure-ho com mig
aquí
poesia...
Aquí també hi ha un fibló de tinta que va recorrent.
Sí. Sí, 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 sí.
Després, el
bueno,
viatge...
Perquè penso que sóc una escriptora molt visual, llavors tot el que sigui visual em donen ganes de descriure'l, no? I de posar-hi paraules. Potser per això també la poesia.
Jo et vaig dient que, saps? El viatge. Anada i tornada per omplir un bon raig de fulls.
Sí, bueno, els viatges jo trobo que són sempre molt
sí,
estimulants.
Aquesta noia que li va passar allà? Va ballar amb una barra o no? O no sé què li van fer els familiars. L'acabaran amb el taxi, saps? Un taxi, dos taxis.
Sí. Sí, és, bueno, no, en realitat no li passa gaire res, eh? Simplement el viatge, justament el viatge és el... Bueno, li passen un munt d'aventures, però és gairebé més una espectadora que realment que li passi res a ella directament. Vull dir...
Ah, bueno, és que allò de l'autocar és guai, eh? Tots de l'autocar és guai, sí.
Que
sí.
Bé, que bé.
Sí, sí. A veure, el diari personal, que és intens, eh?
Sí,
però saps de què és tan intens? Perquè a mi aquestes paraules que tu poses en tots els relats que van sortint en aquest diari, que és on hi ha les dates, no? Aquesta noia pues, va amb una altra noia, després va amb un altre noi, el noi de les Bermudes, que no les compro, al final t'han de provar-les, i d'altres, ho dic perquè està molt bé aquest, eh? Doncs, Josep, aquí davant tens un lloc. Doncs, escolta'm, això que et deia, a mi, perquè jo vaig llegir, perquè aquí saps, fem un club que es diu Llegir Teatre, i en llegir una obra de teatre, no me'n recordo com es diu, no? I tot anava d'adjectius, i aquí el que més m'agrada és això de les olors, l'olor del gessamí, de la farigola, la terra, de les fulles seques, però és que ella va tenint olors del japonès, que a més té una floristeria, clar, no vegis tu, fa sexe amb el japonès, ole, ole, però ella el que més sent i el que li agrada són les olors que sent allà a la botiga.
Bueno, em va explicar pels que no han llegit.
No, i el de les Bermudes, que fa una olor també de bosc. És que tots tenen unes olors, jo dic, a aquesta noia li agraden les olors, eh? A mi també m'agraden molt, eh?
No, perquè aquest relat a l'inici s'explica que la protagonista té hiperòsmia, que és una, el que fa que senti les olors molt més intensament que a la resta de persones, no? I per tant volia jugar amb això del sentit de l'olfacte, que trobo que és una cosa molt eròtica, no? I que a vegades no se'n parla i que trobo que és interessant. Llavors, a partir d'aquesta hiperòsmia, d'aquesta intensitat de les olors, doncs jugar, no? És per això.
No, a mi m'agrada molt, aquest relat.
Aquest és dels que més ha agradat, perquè és una mica el més amable.
Sí, tots ja tenim títol, eh? En tenim un de la Barceloneta Salada, del tobogan aquest, que és un sopar a l'equip, perquè, clar, tenen sopar i llavors se tenen oli.
Ah, sí, ja no me'n recordava.
És un sopar líquid d'oli. I aquest també m'ha agradat, un d'aquest del Sant Jordi, aquest està dintre del relat aquest del diari, el del Sant Jordi, perquè està escrit el dia 23 i és Sant Jordi, no?
Sí, sí, sí. Home, Sant Jordi és un dia de moltes olors.
Per això ja tenim les olors, i resulta que té uns llençols,
de llibres i de roses,
uns llençols grisos allà, que és clar, fa moltes olors de moltes coses. I acaba dient que llençols de efluvis rosats. I quan acaba diu, érem tants que el llit passava.
Ah,
nena.
Una festa, vaja.
Després en tenim una altra que és a la biblioteca, eh? No us penseu que l'olor dels llibres...
Clar, totalment.
Després...
Literatura i sexe és dels somnis, no?
Sí.
Total.
I la coberta és un erotisme... No sé pas què he posat aquí. Bueno, és igual. Espera. És que aquest és el de l'apartament. És que aquest és una mica liante, perquè hi ha un edifici, després hi ha aparcaments de cotxes, després hi ha un noi o una noia dintre el cotxe i fan sexe, i és clar, heu de saber que quan es fa dintre el cotxe, espera't, que em baixen les ulleres. Diu, hi ha un baf que aviat s'ofegaran. Després resulta que es veu un altre lloc que hi ha una dona amb una bata, no sé si de fer feines o de dormir o del que sigui, bueno, fer feina, vull dir, estar per casa, descordada, amb els sostenidors i amb el dit del peu dret, i porta les calces que li pengen. I després resulta que tornem a veure l'edifici, un lloc que està ensangrentat perquè hi ha un mort o assassinat algú. No sé, aquest m'ha costat una mica. Aquest
és bastant difícil. En realitat, estic descrivint una coberta d'un llibre.
Ah, mira.
Val? I a la coberta del llibre ja passen totes aquestes coses.
El nom diu de l'editorial.
Ah, exacte. Sí, sí. Sí, són contes complexos, eh? La veritat és que agraeixo la lectura. Sí, exacte, s'han de llegir. Són curtets, però és veritat que són molt intensos i hi ha moltes capes. Sí, aquest es diu la coberta perquè s'entengui bé que estic descrivint una coberta, però és veritat que després és difícil d'entendre, sí.
I aquest del... L'afet?
L'afet.
Això he posat jo... Fatal's Night. Així en anglès, saps?
Sí.
Perquè la pobra noia no es troba gaire bé.
No es troba bé, no. Bueno,
té un déjà vu. Un déjà vu. Un
déjà vu constant, sí, sí, sí.
Ara, al final, és que no us ho explicarem tot, eh? Però al final acaba que quan arriba a casa seva són les 00.00, com la venta Fox.
Eh? Estàs fent una de spoilers?
No, però... Escolta, quants contes ja? No s'he comptat.
No ho sé, la veritat és que no hi ha tot que ho sé.
No s'he comptat, mira, volia fer-ho, eh? M'he deixat això. Ah, i no us prepareu, aquest que es diu conte...
Ah, el conte.
Perquè resulta que cada també fa fantasia.
És que jo saps què
passa. Després... N'hi ha dos de fantasies.
Vaig escrivir moltes coses i ara me'n recordo. El conte,
aquest
sí, sí, sí.
És de nois, que, bueno, nois i noies o persones, sí, que són mig animal i mig persona.
Aquest és com una rondalla, sí, és veritat.
Pues, aquest, a mi, em va posar trista.
Sí, és molt trist.
És trist.
Tristíssim, sí, sí.
Veus?
Aquest no, no té vibrant. No facis spoiler, eh? Que aquest és xulo llegir-lo sense...
No dic res més, això... A veure, després l'altre fantasiós és el que es diu Lluenta.
Ah, sí, sí, sí.
Perquè, home, te'n vas allà, jo el primer que tindria és que m'estic ofegant i crido com una boja. I resulta que amb aquesta noia...
Bueno, s'ho passa bastant bé, crec.
Les algues... Oh, ostres, com anaven aquestes algues? Com... Bueno...
Això està m'ho imaginava el pantall del Pallars Jussà, saps? A Sant Antoni, un d'aquests pantans.
Ah, després hi ha aquest altre que també és una mica així... Uf. Aquest que toca el piano als llavis i després es posa els dits a la boca i ja sé què, i la sang no sé d'on ve.
Ah,
si és
sí.
Que és un vampir...
Són vampirs, són vampirs. Són dos vampirs.
Per això, per
això... Ho has vist bé. Sí, clar, és que no m'agraden molt els contes críptics, eh? Llavors m'agrada que el lector faci una mica de feineta i imagini
feina,
coses,
eh?
Sí, s'ha de fer feina.
Perquè dius, ara hi surt sang, et els dits a la boca.
Sí, sí. Són dos vampirs, un vampir antic i una nova. I està aprenent l'ofici.
Sembla, eh? És guai, eh? Sembla poca cosa, però mira si en surten de coses aquí dintre. Després hi ha aquest altre, que aquest, de veritat, és pànic.
Quin?
El del dimoni. Quin pànic.
Oh, horrible, horrible.
Com a mare o com, no sé, iaia, mare, que sigui.
Sí.
Per això jo quan passo pels blocs i veig el primer pis que està quasi arran de la vorera, que tots sí. Han de portar... Perquè és clar, és que aquest és...
És que volia jugar també amb l'erotisme, amb el costat fosc de l'erotisme, no? Hi ha... moltes vegades que jugues amb els extrems, no? I amb les pors. I aquest
va cap allà. Aquest surt, l'erotisme, perdona. Eh?
Sí,
a veure, bueno. No li sé pegut. I el conte sí, però... que és el... Ah, perquè és que el d'allò es queda a l'habitació.
El que hi ha fora...
Es queda a l'habitació. Entra.
No se sap, això ja es queda allà. El conte s'acaba allà.
Per això que això... T'ho has d'imaginar. Vinga. Després, ai, aquest, sí, es dibuixa.
Ah, sí, que t'agrada, és que els més amables agraden molt.
Sí, home, però aquest es dibuixa és
sí.
També com acaba, perquè, bueno, no ho diré. Bueno, un noi que la dibuixa, eh? Dibuixa tot el seu cos, totes les parts del cos.
Sí, aquest era fàcil d'escriure, perquè com que jo també sóc il·lustradora, doncs... Era fàcil de descriure tot el procés.
Molt xulo, molt xulo.
Gràcies.
I aquest que t'he dit de la... Bueno, aquest del Vall de la Cigala es diu La nevera abandonada,
sí.
Perquè se'n va a la nevera no hi ha res. I llavors, no. Clar, llavors tornen una altra vegada. Torna a dutxar sí. I surt amb la tovallola amb la cigala que va amunt i avall. El de la ballarina, que sí que surt lo dels bocins d'espill,
sí.
No? I ella sembla que voli, no? Vola.
Sí, sí, sí.
És una ballarina.
Sí, sí, aquest tenia moltes ganes de fer un conte d'una altra disciplina i llavors jugar amb la dansa m'agradava.
I ara diré
l'últim
perquè... I
trobo que és molt sensual, la dansa és molt, molt sensual.
Sí. aquesta del moment, uf, jo he posat atrapada i angoixa, perquè és clar, és una angoixa.
Quina és?
No pots sortir del pàrquing.
La del pàrquing.
No hi ha portes. No pots sortir.
Sí.
Què ha passat? Sí. És angoixant, aquesta noia. I això que primer té una bona trobada.
Sí, però
després...
tot i així no és una trobada... Bueno, sí.
Què?
És bastant fosca, jo trobo. Sí, inclús la trobada no és una cosa gaire festiva. Sí, bueno, és que m'agradava explorar tot aquest món així més fosc, que em sembla interessant.
El que jo vaig trobar original és el del mirall, eh? Els somnis.
Ah, sí, sí, sí.
Uau.
Aquest també m'ha agradat molt.
Uau. Sí, és sí. Que aquest noi queda amb una persona, aquesta persona no existeix, o està darrere el mirall, i al final és magnífic, sí, sí.
Aquest per mi és d'inspiració molt, molt de lynchiana. La veritat és que m'imaginava dirigit pel David Lynch i era senzill d'anar descrivint-ho. Sí, sí,
vas pensant, què passarà ara? Què passarà, no? Sí. I l'altre diu, però t'ho passes bé? És real aquesta persona?
Sí, sí, sí.
Quedem, no? Quedem.
Quedem, i tant, nosaltres hi quedem. Però al final, com acaba, eh? Estan allà... Uau! M'encanta.
Gràcies.
Està molt bé, que el llibre, de veritat, us ho haig de dir. El que passa que és això, com que m'he llegit tantes vegades,
sí.
És una de les coses que passa.
Sí.
No sé si fan una senyal. No sé si vol dir alguna cosa. aquest del... Bueno, ja l'he dit, aquest, eh? Aquest que es diu De nit... També és una mica fosc i patidor. Una nena de 5 anys?
Ah,
de...
sí.
Ostres.
Sí, sí.
Però que es tira a l'aigua. Però ella es tira perquè pateix, perquè els altres la volen... No sé, nota com allò que un et vol tocar, l'altre... No sé.
Bueno, es tira com per fugir, no? Una miqueta i canviar d'espai, però... Per desgràcia canvia d'espai massa profundament.
Massa ràpid. I després l'altra de la nena que és passat i futur. Va explicant passat i futur, que és la que s'amaga amb el seu germà, que s'amaguen, ha fet amagar.
Sí, exacte.
No? I ningú se'n recorda, saps? Que
està
l'altra allà amagada i se'n van tots a sopar i la nena allà.
Sí, sí.
I el pobre home que la vigila.
Sí.
Quina casualitat, eh? Sí. Fire mort, ostres.
M'agrada molt mesclar aquest punt inquietant.
Perquè, clar, jo
amb la quotidianitat.
Això de l'home que la vigilava, també pensava, bueno, que...
Sí, sí, tothom està patint, però no, pobre.
No, al final dius, pobre home, ostres.
Sí, sí, exacte.
Ell encara el trobaran, estaran més temps a trobar-lo que la nena.
Totalment, sí, sí, sí.
Bueno, què t'ha agradat que et diguessin totes aquestes... Això que en parlem de tots els relats, eh?
Sí.
Ja veus?
Sí, sí, no? Ja veig que us l'heu llegit profundament. Sí, sí, sí. No, està bé de... És veritat que m'agrada jugar moltíssim amb aquestes capes i que no són contes fàcils, per tant agraeixo que li hagueu donat aquesta segona lectura per aprofundir-hi. I per veure també que la literatura eròtica no té per què ser una cosa senzilla o una mica bàsica, sinó justament pot ser igual de literària que qualsevol altre gènere.
Vols trobar unes abelles, aquestes que fan feina? Vull dir, no vegis. Si voleu preguntar algunes preguntes... Ah, vinga.
Això no val perquè és el meu cosí.
Bueno, doncs molt bé aquest llibre que has fet, fantàstic. No, jo volia preguntar justament, que com sé que tens dos fills adolescents, doncs com ho viviu? És a dir, ells es llegeixen, parleu, no volen saber res perquè els adolescents ja ho tenen, una mica sense explicar massa coses perquè és
clar.
Família i no s'ha d'explicar res.
Sí, sí, sí. Doncs encara no m'han llegit. No m'han llegit. Ja els he dit que ara ja poden llegir A boca de fosc, que és el primer poemari, que aquest els hi deixo. Sí, sí, clar, és que és veritat que jo també tinc una literatura que té tota aquesta càrrega de sensualitat i de foscor, que fins ara no havia pensat que no tocava, no, per edat. Ara que ja el fill ja té 16, doncs ja li vaig dir que ja pots tirar milles i triar el que vulguis i llegir-lo. I després ja el comentarem, ja t'ho diré, a veure què els hi ha semblat. Però sí, de moment no m'han llegit per això, perquè igual que els hi, sempre he comentat amb ells quins llibres serien adients per ells o no, després ells trien, però per edat sí que he fet una tria, amb els meus passa exactament el mateix. Sí?
Val, jo t'ho dic perquè el que veig és que quan els adolescents, sobretot adolescents que llegeixen...
Hem de dir que és professor, no?, d'institut i això també.
No, i ara nosaltres dediquem 20 minuts cada dia perquè llegeixin, ens mengem classes perquè puguin llegir. I veus la gran diferència que hi ha entre les noies que llegeixen i alguns nois llegeixen, però jo que no. I el que veig sobre les noies que llegeixen és que llegeixen uns llibres en els que moltes vegades quan els dius a veure què llegeixes i fan pum, no, tu no pots veure el que estic llegint. Perquè són llibres d'aquests, diria, d'un amor estàndard, eròtic, i de vegades hem comentat si està molt bé que llegeixin, però potser potser estan llegint un tipus de relacions una mica tòxiques. No? I llavors també em preocupa una mica com viuen el sexe. Els adolescents a tots ens preocupa, ja ho sabem, però en aquest cas llegir un tipus de literatura eròtica que no sigui tan estàndard.
Mira, això sí que ho he parlat. Això sí que ho he parlat amb la meva filla, justament perquè justament les noies són les que més consumeixen aquest tipus de literatura que es fa ara i que estan a tope amb les històries romàntico-eròtiques amb relacions molt molt nocives i molt tòxiques. L'única solució que veig a això, solució o si més no com afrontar-ho, no? És tenir unes grans converses amb els nostres fills i filles perquè ells siguin prou, tinguin prou capacitat per veure que allò és una relació tòxica. El problema d'això és que si no tenen un entorn on puguin parlar de tots aquests temes a priori, no?, abans de llegir aquest llibre, doncs entendran que potser aquesta relació és la relació normal i... És molt difícil. Com tot, necessita un acompanyament. El problema és que no totes les famílies acompanyen els fills en aquest trajecte. I és veritat que, pues, que hi ha aquest ressorgiment de literatura de parelles tòxiques que bueno, s'haurà d'afrontar, jo crec que des de les famílies, perquè des del mercat editorial és un mercat i si això funciona pues, tiraran milles i aquest és el problema. No és una solució fàcil, però és una mica el que hi ha. Sí. Com sempre, tot acaba sent una qüestió de crear persones amb esperit crític, cosa que no és fàcil i sembla que l'educació tampoc va una mica en aquest camí. Ximpom.
També hi ha un relat que és el del senyor. El senyor que és senyor, tot polit, aquest a veure si li he entès. És com un maltractador també, aquest, no? O aquells que tu pots portar anys, jo dic així, anys festejant i després resulta que a dins de casa és un monstre.
Sí, era una mica portar a l'extrem, per això acabem amb la paraula del dimoni. Era com fer una figura totalment d'home tòxic i brutal, no? Que fora té una imatge i a l'interior ja pot ser una casa, ja pot ser en la intimitat, doncs és un dimoni. Sí, que aquest relat és molt curt i molt, molt cru també. Sí. Però era una mica com un símbol d'una mena d'imatge d'home nociu. Sí.
Jo és que nosaltres aquí al club hem llegit més com una literatura.
Bueno,
perquè sí que hi han episodis, perquè els dic així amb riure, que són vibrants i excitants i que tu no t'imagines i estan molt ben explicats i tal, no? Però...
Sí. Jo t'entenc el que m'estàs dient. De totes maneres, jo crec que de moment mai ningú m'ha pogut etiquetar perquè justament mesclo tots els gèneres, no? Hi ha fantasia, també podria ser moltes coses fantasia, hi ha realisme màgic, hi ha erotisme, però també hi ha molta quotidianitat. hi ha una mica de tot, i jo crec que aquesta és la meva gràcia, i és veritat que és difícil després d'etiquetar i de posar en una lleixa a la biblioteca, però també és com més ric, no?, el discurs, i bueno, és com sóc jo, o sigui que espero que...
Ets estupenda.
Moltes gràcies.
A més que si la busqueu veieu com dibuixa, com pinta. Buah.
Moltes gràcies.
Que xulo, eh? Molt bé. Bueno, mira, hem disfrutat.
Moltes gràcies.
Espero que t'ho hagis passat bé.
Sí, molt bé.
I ara potser anirem a fer l'entrega de...
Premis, no? M'han dit?
Eh?
Premis de relats.
Sí, relats vibrants. O cucus, o això que han fet. D'acord? Moltes gràcies.
14 minuts i seran les 11 del matí i ara sí, hem de parlar del 8M. Gemma Millán, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Piera. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Hola, Màrius, bon dia. A vosaltres per comptar amb mi i per donar-me l'oportunitat de poder participar a la ràdio.
Gemma, aquest diumenge coincideix que és 8 de març, és el Dia Internacional de la Dona. És una jornada en la qual doncs, s'ha de reclamar, s'ha de lluitar i encara hi ha moltes coses a fer. Però des de l'Ajuntament, què és el que heu preparat?
A veure, per treballar per la igualtat efectiva, no només ho hem de fer ara durant el 8M, no?, durant aquest mes de març, sinó que és tots els dies, és un treball constant i des de diferents àmbits, no només des de lo que és la regidoria d'igualtat, no?, sinó que s'ha de treballar d'una forma molt transversal i arribant en molts aspectes. Aquest 8M el que fem doncs, és una data commemorativa. Aquí Piera, a part de la manifestació que organitza l'Associació de Dones de Piera, que ja fa més de 30 anys que estan lluitant per la igualtat aquí al municipi, després hi haurà una xerrada que ve la Xaima Bucarsa, que és una activista musulmana, que el que ens ve a parlar és de la islamofòbia de gènere, no? I, bueno, i des de la regidoria hem volgut que vingués ella perquè ha sigut un any una miqueta convuls per la comunitat musulmana i normalment pues, les dones són les que queden més invisibilitzades i per donar-los veu. A part de la manifestació i de lo que és la xerrada així una miqueta més reivindicativa de cara al dia 8, després durant tot el mes hem organitzat diferents activitats, no? Són activitats més vinculades a l'art, són activitats pues, més lúdiques, a part de les xerrades que s'organitzen allà a la biblioteca. I després la cinquena edició de la Fira de la Dona, pues, ja és el cinquè any que la fem. Continuem el mateix format amb el qual es va iniciar, que és amb invitar doncs, aquelles artesanes i aquelles comerciants del municipi que vulguin participar en aquesta diada de la Fira de la Dona i després doncs, amb les entitats de ball i també amb gimnàs que estan durant tot el dia fent actuacions.
Hi ha un aspecte que és molt propi ara mateix de Piera, que és que l'equip de govern està format majoritàriament per dones. El fet de portar ja 3 anys, i tu com a regidora d'Igualtat també, com veus aquesta combinació, no?, en un entorn de poder, de presa de decisions i el fet de ser dona també?
A veure, la política en si és molt competitiva. Siguem dones o no les que estem a l'equip, que bueno, el fet de ser dones pues, sempre ajuda, no?, intenta transformar una miqueta els espais. Però ja et dic que la política en si és molt competitiva. Els partits polítics són molt jeràrquics i costa de que sigui tot més transversal i que hi hagi una participació més igualitària, no?, en el que són els espais de poder i en el que són les institucions. Com ho hem viscut? Pues, a veure, la majoria de les que hem entrat a govern diverses, pues era la primera vegada amb la dificultat que això comporta, no? No és el mateix estar d'activista que una vegada estàs a la institució i més pues amb molta feina per fer perquè hi havia molta deixadesa i molta feina per fer, coses molt complexes i, bueno, i poquet a poquet. No sé si m'he expressat bé, però una miqueta pues, el feminisme i el treballar per la igualtat efectiva, pues, el que intentem és això, no? També canviar aquestes estructures pues, que són tan arraigades al patriarcat i jeràrquiques, i que en el fons la política pues, n'és un exemple també.
Gemma Millán, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Piera, moltíssimes gràcies per atendre's aquest diumenge, especialment perquè és 8M, i que vagi molt bé la jornada.
Pues gràcies a tu, Màrius, per deixar-me participar i poder parlar aquí a la ràdio. Dir-vos que aquesta tarda les dones de Piera han organitzat la manifestació, que és aquell acte més reivindicatiu que hi haurà durant tota la setmana, coincidint amb el 8M, i que després hi ha la xerrada de la Xaima, que són espais mixtes, que esteu tothom convidats. Així que faig una crida que tothom participi aquesta tarda.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.
Anirem lluny sense recança d'allò que haurem deixat aquí. Anirem lluny sense recança i serem dues, serem tres.
Que no s'expliquen a plena llum. Hi ha veus que només se senten en el silenci. Hi ha portes que mai s'haurien d'obrir. Però nosaltres ho farem. Els dijous, a les 10 de la nit, Ràdio Piera presenta Ones Ocultes, amb Frank Miral.
Parlarem de parapsicologia, paraciència, ocultisme, esoterisme, tot allò que té a veure amb el misteri.
Ones Ocultes, els dijous, a les 10 de la nit, amb un episodi nou cada 15 dies... a Ràdio Piera i al podcast de radiopiera.online.
Woman, I can hardly express Bon diumenge, oients de Ràdio Pira. Soc la Cília de la Biblioteca i com cada setmana us porto les activitats que tenim preparades per aquests propers dies. Demà comencem la setmana amb dues propostes del Banc del Temps. A les 4 tindrem una tarta de macramé, un taller obert a totes les edats per aprendre aquesta tècnica artesanal tan creativa. I a les 6 de la tarda tindrem la conferència de Norma Cano sobre la figura de la femme fatale en l'art, un recorregut fascinant per com aquest mite s'ha representat des de la pintura clàssica fins a la cultura visual contemporània. I dimarts, a les 4 de la tarda, us proposem endinsar-vos en el món del cinema amb el taller d'anàlisi cinematogràfic dinamitzat per Nadia Polo. Aprendrem a mirar les pel·lícules amb ull crític, analitzant plans, muntatges i posada en escena. I dimecres, a 6:45 del vespre, torna al Club de Lectures Sospitoses amb Jordi Quintana, on comentarem No dormiràs d'Oriol Canals, una novel·la negra ambientada en la Barcelona de la Segona República. I dijous tenim dues cites destacades. A les 12 del matí farem la ruta literària La Piera Més Negra, un passeig on explorarem la vessant més misteriosa del nostre poble i visitarem diversos espais, entre ells la comissaria de la policia local de Piera. Acabarem la ruta amb un menú negre a la restaurant La Cantina. Encara us podeu inscriure al WhatsApp 608-917-920. I al vespre, a les 7, dins el cicle 7 experiències, conversarem amb Oriol Canals, autor del llibre No dormiràs, acompanyat pel piarenc Jordi Quintana Serradell. Divendres, a les 7 del vespre, comptarem amb la presència del detectiu i director del festival Sant Boi Negre, Vicente Corachán, que ens parlarà sobre el món de la novel·la negra i la seva pròpia experiència com a investigador privat. I finalment, dissabte, a les 11 del matí, tancarem la setmana amb la projecció del clàssic Set de Mal, d'Orson Welles, una de les grans pel·lícules del cinema negre, presentada i comentada pel crític Joan Millaret. Us animem a participar i compartir amb nosaltres aquesta setmana tan intensa de cultura i misteri. Per a més informació, ens podeu trobar a la Biblioteca de Piera o al WhatsApp 608-917-920. Que tingueu molt bona setmana i ens retrobem diumenge vinent aquí a Ràdio Piera.